COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un dels dèficits personals, i crec que també generacionals, és la cal·ligrafia. La generació dels nostres avis, pares i mares escrivia molt bé, i molt millor que no pas nosaltres. Cert, es passaven hores escolars davant quaderns d'escriptura i que l'exercici tan monòton i repetitiu hauria de ser molt, però que molt avorrit. I de la cal·ligrafia i de la bona lletra anàvem a l'ortografia. Una falta era penalitzada i, a més, feia molt mal als ulls. Ara tenim correctors que ho arreglen tot, però quan ens falta aquest corrector digital quedem despullats i fem, jo el primer, unes faltes que veritablement avergonyeixen. On tenim la cultura de l'esforç? On ha quedat? Bon migdia, sóc Sergi Tor, i si abans es cantava que són malos tiempos per a la lírica, ara podríem dir que per la lírica i també per l'ortografia, o no? Perquè el desgavell és absolut, i sí, també el govern de Salvador Illa, el president que diu el bon govern, però també podríem afegir el bon govern de la contradicció, especialment amb temes educatius. Perquè les últimes hores del Departament d'Educació respecte a l'ortografia i amb un examen clau, com són les proves d'accés a la universitat, que a Catalunya es faran la setmana que ve de l'11 al 13 de juny, amb més de 44.000 inscrits, és per llogar-hi cadires. S'ha canviat el criteri una i dos vegades. Primer, les faltes se penalitzen 2 punts, però únicament amb llengües, no amb la resta de matèries. Ara tornem al procediment inicial. Una cronologia del caos i de la confusió. Què és el que ha passat a Yolanda Canales?
Els criteris de correcció de les proves d'accés a la universitat es van publicar a l'octubre. Llavors sí que es contemplava que les faltes d'ortografia poguessin descomptar fins a un 10% de la nota global. Ara s'ha fet enrere i només restarà punts en el cas dels exàmens de llengua i literatura castellana i catalana. I com es traduirà això? Doncs per cada falta es podrà treure un 0,1, però el topall màxim de penalització seria d'un 20% de la nota, per tant, 2 punts. En llengües estrangeres es descomptaran comprensió lectora fins al 10% de l'exercici si l'expressió és deficient. En definitiva, el que es valorarà, sobretot, i segons diuen els responsables d'educació, és la coherència en la resposta i sobretot en determinades matèries. Ho explica la cap d'oficina d'accés a la universitat, Mònica Garizuany.
I d'altres tipus de matèries com que tenen una generació de textos com història, història de la filosofia, geografia, aquest any s'ha considerat millor no aplicar el descompte per faltes d'ortografia. Òbviament, com s'ha fet sempre, en aquestes matèries, com a totes, el que es valora és la coherència de resposta amb la pregunta i de respondre el que pertoca. No es descompta un 10%, sinó que es descompta el que valgui l'exercici. Però no hi ha cap descompte per falta d'ortografia en aquestes matèries.
Un altre canvi important és que cada matèria tindrà només un únic model d'examen i on tots els exercicis seran obligatoris, si bé alguns poden presentar alguna opció interna. Pel que fa a la tipologia de les preguntes, les tancades podran suposar com a màxim un 30% de l'examen. I davant d'aquests canvis, la consellera d'Universitats, Núria Montserrat, ha explicat que entén el neguit que poden tenir els estudiants, però diu que les proves són adequades al currículum de batxillerat.
Nosaltres entenem perfectament aquest nerviosisme, compartim perfectament el neguit que puguin tenir els estudiants aquests dies. Nosaltres hem fet una campanya de comunicació que estiguis com estiguis, estigues en pau. Entenem que és un camí que els estudiants volen finalitzar per tenir accés a la universitat, i el que volem transmetre és que les proves de les PAU estan adequades al que han estudiat durant el batxillerat, durant el primer i segon de batxillerat.
I pel que fa a l'estructura general de les proves, que aquest any porten examen un total de 35 matèries, es manté com altres anys i es divideix en dues fases. La d'accés, que abans es deia la fase general, que és obligatòria i consta d'un total de 5 exàmens. Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengua estrangera, història o història de la filosofia i una matèria de modalitat a escollir entre les comunes d'opció de batxillerat. I després hi ha la fase d'admissió, abans específica, que és voluntària i que serveix per a pujar nota.
Gràcies, Yolanda. Unes preguntes. És normal que a una setmana d'un examen tan important, amb la qual hi ha 44.000 joves que estan estudiant, hi hagi aquesta confusió de criteris? A vegades la normalitat és el millor camí, perquè si tu vols fer un canvi de criteris, ho fas de cara a un any vista, al pròxim curs. Però és normal obrir aquest debat amb una setmana que és una cerimònia de confusió? Doncs així estem. Anem tot seguit a serveis. Doncs en quant al temps, pluja aquesta tarda a diverses comarques de Catalunya, zona del Pirineu, Prepirineu i també a l'interior de Barcelona, Girona i al sud de Tarragona. Comarques com Ripollès, Selva, Moianès i també el Baix Ebre, com dèiem, pot haver-hi aquesta pluja que localment pot ser forta. Demà les temperatures aniran a ascens i un cap de setmana amb temperatures molt bones i predominant el sol. Per tant, en portes d'un cap de setmana d'estiu. Anem tot seguit al trànsit. Busquem com s'està circulant hores d'ara per les carreteres de Catalunya. Eduard Sánchez, Servei Català de Trànsit, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, destacarem alguns punts que es veuen afectats per obres amb més lentitud, amb més volum. De moment, sobretot aquest matí, es nota a l'autovia 2, a l'altura de Golmés, on hi ha un carril tallat en sentit Lleida. De fet, en aquesta autovia 2, més enrere, a Castellolí, també hi ha un tram afectat per obres, també en sentit Lleida. Aquí no hi ha massa aturades, però sí més intensitat. I altres punts afectats per obres, com l'autopista P7, el tram de Subirats, de Sant Sadurní d'Anoia, en sentit sud. En tot cas, en general, el trànsit ara mateix no presenta grans dificultats, únicament alguns punts, alguns trams de les dues rondes, sobretot en sentit Trinitat. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquest matí el conflicte social ha estat localitzat a Salou, concretament al passeig marítim d'aquesta turística localitat de Tarragona. Què és el que ha passat? Doncs a primera hora d'aquest matí, a la matinada, un escorcoll de la Guàrdia Civil a dos magatzems del carrer València i Sol ha finalitzat amb la intervenció dels agents de material com samarretes, gorres, bambes i bosses de marques conegudes i totes falsificades. Aquesta intervenció policial ha generat tensió entre un grup de venedors ambulants, els coneguts com a manters, que s'han situat entre el carrer Sol i el passeig Miramar i on han tirat papereres i brossa a primera hora d'aquest matí i fins i tot han obligat, doncs, a tancar el passeig marítim amb aquesta zona del passeig Miramar. Els Mossos d'Esquadra han desplegat un ampli dispositiu pels carrers de Salou, 130 efectius, per evitar una escalada de tensió del col·lectiu de venedors ambulants. Finalment, aquest migdia s'ha arribat a un acord després d'una negociació entre policia i manters per evitar mals majors. I com reben unes preguntes aquesta situació els comerciants de Salou que estan pagant els seus impostos i que estan patint el que ve la fi és aquesta competència deslleial? A migdia, a COPE, aquest matí hem contactat amb el Juan Carlos, propietari d'una botiga al passeig marítim de Salou, que aquest matí, per cert, com dèiem, estava tancat, i el Juan Carlos ens ha expressat la seva incredulitat per la protesta que s'estava fent davant del seu local.
Una barbaritat. Que protesten ellos. O sea, están ocupando un espacio público, vendiendo falsificaciones sin estar dados de alta, cobrando subvenciones porque no tienen trabajo, ganando más dinero que yo, mientras yo estoy aquí en primera línea pagando todos mis impuestos, una pasta de alquiler, de luz, de todo. O sea, me parece una barbaridad. Lo que me parece también una barbaridad es que no hayan hecho nada antes.
S'entén perfectament. Les paraules del propietari, en aquest cas, d'una botiga de Salou, pagant el lloguer, pagant els impostos, pagant la llum, pagant tot i més, i té la competència deslleial davant seu, és a dir, el que seria la seva porta d'accés. El que ja és una certesa és que aquest matí, Juan Carlos, ha estat una jornada perduda. Ningú ha entrat a la seva botiga.
Yo ahora no estoy tranquilo, la verdad, porque lo que sí que sé es que toda la gente que está pasando por mi tienda, en vez de entrar, se va a ver qué pasa allí, ¿no? O sea, a ver qué está pasando ahí y también me va a fastidiar la caja de hoy. La carretera está cortada desde muy temprano y el flujo de gente que pasa andando, o sea, es que ni miran hacia la tienda, van todos directos a ver qué está pasando y con tanta policía.
I el comercial de Salou de tota la vida ens ha parlat de la evolució del que ha significat la venda ambulant a la seva localitat, a Salou. És molt interessant el que diu, perquè alerta de que hi ha un efecte crida.
Esto hace unos años eran cuatro manteros que tenían las mantas así con las cuerdas por si venía la policía estirar y salir corriendo, como han hecho toda la vida. Pero claro, aquí ha habido un efecto llamada al ver el dineral que ganan, Porque yo, bueno, algunos de estos que están aquí ganándose la vida, cuando acaba la temporada vienen a, antes de irse para su país, con todos los billetes en el bolsillo, 20,000 euros, me comentaba alguno, que se llevan hacia su país al acabar la, los 6 meses, y vienen a comprarse un outfit de abajo de ropa original a mi tienda para llegar allí como triunfadores. Pues cuando llegan allí como triunfadores, pues todo el mundo quiere hacer eso.
Doncs aquest és l'escenari, ni més ni menys, el d'un comerciant que està pagant els seus impostos. I per cert, aquesta situació s'ha tolerat per part de les administracions durant molts anys. Canviant de tema, hoy viu amb aquesta notícia. La presó de Brians 2 autoritza que alguns dels seus interns a disposar de paper de plata per poder consumir droga inhalada amb certa seguretat mentre segueixen aquests interns del centre penitenciari un tractament de desintoxicació. Una mesura que ha creat un fort debat arreu, sobretot entre el sindicat de presons. Què és el que ens diuen a Mar Puerto?
Sí, els sindicats de presons continuen alertant del perill que suposa facilitar paper de plata a interns que continuen en tractament contra les drogues i que consumeixen dins del centre penitenciari. Es calcula que un 40% de la població penitenciària a Catalunya pateix problemes de drogodependència i el Francesc, el portaveu de Marea Blava, considera que aquest punt de partida és equivocat. Pel que hauria de treballar justícia és perquè la droga precisament no entrés a les presons.
El que hem d'intentar és que l'espai de la presó sigui un espai lliure de drogues per una banda, i per una altra banda, si n'entren, combatre. No tant modificar aquestes pautes de consum en criteris sanitaris, sinó combatre directament l'entrada de drogues. I això és el que trobem a faltar, que no hi ha una implicació.
I per la seva banda, Alberto Gómez, portaveu de presons del sindicat CESIF, va més enllà i diu que la mesura posa en risc la seguretat amb un nou element que es pot convertir en focus de problemes.
Si esto supone luego que se cree un mercado negro alrededor de esto, una especie de tráfico, que se haga cualquier trapicheo dentro de un módulo, pues esto puede provocar alteraciones regimentales. Desde luego lo que nos genera es una inseguridad importante.
El Departament de Justícia assegura que en cap cas la distribució d'aquestes làmines és lliure ni pretén facilitar tampoc el consum de drogues dels interns. Està restringida, diuen des de Justícia, els presos que estan en tractament per deixar les drogues i si el centre ho autoritza.
I l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 2 anys de presó per a 4 joves per haver atacat els estudiants de S'ha Acabat el febrer del 2022 durant la fira d'entitats a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Un jutjat ja els havia condemnat a fa uns mesos, però ara s'afegeix la condemna per impedir el dret de reunió. Per S'ha Acabat es tracta d'un pas molt important perquè les agressions, insults i amenaces a joves constitucionalistes no quedin impunes a les universitats, Yolanda Canales.
Es pot dir que és la segona victòria judicial per S'ha Acabat, perquè a finals de l'any passat un jutjat penal ja va condemnar a aquests 4 joves per coaccions, però ara s'afegeix el reconeixement exprés del delicte contra la llibertat d'expressió. I això, segons S'ha Acabat, estableix un precedent important en la defensa de la llibertat d'expressió i també de participació a les universitats. Hugo Escarpa, membre de S'ha Acabat, diu que amb aquesta sentència s'envia un missatge important, i és que no hi ha impunitat a les universitats.
Es una gran noticia que estos delincuentes, porque son delincuentes, no tienen otro nombre, puedan entrar en la cárcel y es como un mensaje que se lanza de que ya no tienen la impunidad que tenían hace unos años y de que tengan mucho cuidado con lo que hacen y con lo que plantean, perquè poden salir escaldados d'aquestes situacions.
Amb tot, la sentència no és ferma i els condemnats estudien recórrer al Tribunal Suprem.
I a Catalunya fumen 1,5 milió de persones. Gairebé el 21% de la població, un dia com avui, està fumant. El consum de tabac continua sent un dels principals reptes de salut pública a Catalunya. Tot i les campanyes i els avenços aconseguits en els últims anys, encara està fumant molta gent, amb el que significa, evidentment, amb el risc de malalties aquest hàbit. Tot i la tendència a la baixa, les dades recents mostren que el descens s'alenteix i que apareixen nous motius d'alarma, especialment entre la població més jove, entre els adolescents. Vapejadors i altres productes amb nicotina estan guanyant presència, mentre que la desigualtat social i l'exposició passiva encara persisteixen. Així doncs, què ens diu l'última enquesta de salut de Catalunya sobre l'estat actual del tabaquisme? Quines són les mesures que té previstes el Departament de Salut per fer-li front? Ricard Álvarez ha parlat avui a Herrera en COPE Catalunya i Andorra amb el Josep Maria Suelves, cap de Prevenció i Control de Tabaquisme de la Secretaria de Salut Pública de la Generalitat per fer aquesta radiografia del tabaquisme el 2025 a Catalunya. Què ens evita, Ricard?
A Catalunya el consum de tabac ha disminuït notablement en els darrers anys, però preocupa l'augment dels vapejadors entre els joves. Mira, segons dades del Departament de Salut, l'any 2024 fumava poc més del 21% de la població, quan el 2010 ho feia gairebé un 30%. Aquesta reducció és especialment significativa entre els adolescents.
L'any 2024 fumava poc més del 21% de la població, quan el 2010 és gairebé un 30%. Per tant, aquest ús de tabac ha disminuït amb el conjunt de la població i ho ha fet d'una manera molt especial entre els més joves, entre els escolars catalans fins a l'any 2004.
També destaca el descens entre els estudiants de 14 a 18 anys. Si el 2004 fumava més del 20%, ara el percentatge se situa entorn del 7%. Tot i això, la xifra continua sent preocupant i un repte per a la salut pública.
I va disminuir d'una manera molt important a partir d'aquest moment per situar-se ara aproximadament en una xifra del 7%, que continua sent molt, estem parlant de consums que continuen sent un greu problema de salut pública, però que no hem d'oblidar d'on venim i que efectivament hem fet aquest recorregut positiu, no favorable.
Però aquest avenç contrasta amb un fenomen a l'alça, els vapejadors. Considerats sovint inofensius pels joves, aquests dispositius són atractius pel seu disseny i sabors, però contenen nicotina i altres substàncies nocives. El Departament de Salut alerta que poden ser una porta d'entrada al tabaquisme.
Aquests productes que no generen només vapor d'aigua, encara que en vulguin dir vapejadors, són cigaretes electròniques que emeten doncs aerosols, que tenen molts productes amb efectes perjudicials sobre la salut, com la pròpia nicotina.
La Generalitat adverteix que cal reforçar les polítiques preventives, especialment entre adolescents, per evitar que els nous formats de consum facin retrocedir els avenços assolits.
I marxem cap al Picat, a localitat de la comarca del Segrià, on saludem aquí al migdia de COPE Catalunya i Andorra a Àngels Viu, una exfumadora. Va començar a fumar doncs en una època amb la qual s'inicia moltes persones, amb l'època de l'adolescència, i suposo que amb el pas dels anys se va donar compte de la perillositat per la seva salut que significava continuar amb aquest hàbit. Àngels, benvinguda i bon migdia.
Bon dia, Lisne.
Bé, quina va ser la seva relació amb el tabac, Àngels?
Bueno, jo vaig començar, com molts adolescents, als 14, 15 anys, una mica per anar jugant, allò a fer, no?, el gran, fins que te'n dones compte de que, bueno, pues que t'has quedat atrapat, no?, t'has quedat atrapat amb una substància que la vius com impossible, deixar-la, és com si no hi hagués vida després del tabac.
Perquè vostè amb aquest procés de consumir tabac fumava molt en un dia normal?
Doncs jo vaig arribar a fumar dos paquets cada dia.
Déu-n'hi-do.
Una quantitat considerable que possiblement els caps de setmana fins i tot augmentava,
I era una dependència, suposo, que no podia aguantar-la, no? És a dir, que havia de fumar sí o sí.
Bueno, és que jo ni m'imaginava la meva vida sense tabac. O sigui, m'aixecava al dematí, fumava, i anava a dormir, fumava. Vull dir que sí que és veritat que jo no em vaig aixecar mai a mitjanit, com molta gent fa, que hi ha el cas, però sí que, bueno, és que era un hàbit tan interioritzat, no?, que bueno, ni m'ho plantejava, ni m'ho plantejava.
I les persones del seu voltant, amb la qual mantenia vostè una relació, ja sigués familiar o social, també fumaven o no?
Bueno, el meu marit fuma i continua fumant ara, Vull dir que a més era molt normal, A la meva època, jo tinc 61 anys, em faré 62, i era molt, molt habitual el consum de tabac entre els adolescents i la gent jove, i també els adults, El pare també fumava.
I quan va decidir que podia deixar el tabac i com va anar aquest procés? Va ser un procés gradual o va ser un procés de deixar-ho d'un dia per un altre?
Bé, jo no m'havia plantejat mai deixar de fumar. Bé, bueno, m'havia plantejat alguna vegada, però se'm feia molt costa amunt. A 2011 m'operen d'un genoll, me diuen que a la radiografia surt el pulmó una mica tocat, però tot i així jo continuo fumant fins que, bueno, l'any que feia els 50 anys vaig pensar que, bueno, que era un moment de deixar-ho. A mi em feia molta angúnia, no?, veure pel carrer que hi havia persones que anaven amb una maquineta d'oxigen. Va ser una mica un revulsiu, no?, de dir, ostres, si continuo així amb el pulmó una mica que ha tocat, doncs, bueno, acabaré igual, no? I això sí que m'impactava molt. Després tenia un company a la feina que havia deixat de fumar, havia deixat de fumar a la unitat del tabac de l'Hospital de Santa Maria, i em van estar insistint, fins que al final vaig dir, mira, noi, demanem hora, no?, perquè, clar, l'existència era tan gran, i, bueno, ho provarem, no? I realment vaig començar sense massa expectatives, eh? Vull dir, vaig començar una mica això, no?, però dic, bueno, doncs vinga, demaneu-me hora i a veure què passa, no?
Àngels, gràcies pel teu testimoni, bons dies.
Vinga, moltes gràcies, adeu.
Deixar el tabac, pels que fumen, sempre és una molt bona alternativa. Per cert, sempre hem dit, doncs, el problema és de la marihuana. Doncs avui també es vislumbren com acaba tot, però també les dificultats que hi ha. L'Audiència de Girona ha començat a jutjar avui dos acusats de participar en un narcoassalt amb falsos policies en una casa de l'urbanització Montbertat de Maçanet de la Selva. Els fets van succeir el 26 d'agost del 2022. Són un home i una dona que s'enfronten a penes de fins a 18 anys de presó. Segons la fiscalia, es van fer passar per compradors, tancant primer un tracte amb les víctimes, però dues hores més tard van tornar al domicili amb el menys a tres encaputxats que no han pogut ser identificats i que van perpetrar el robatori violent armats amb pistoles. Una de les víctimes ha explicat al judici com van poder soltar-se de les brides i un tiroteig posterior.
A ver, esto fue un poco, vamos a decirlo, un poco inesperado, porque fue mi hermano. O sea, como os he dicho, le ha empezado varias veces la cabeza, él perdió el conocimiento, y él se despierta, arranca las bridas, dice que no son policías, porque la policía no actuó así. Entonces él se levanta y yo le digo a él que yo no podía romperlas, y entonces fue a la cocina y cogió un cuchillo y me cortó. Estaba ya metiéndose en los coches y dándose a la fuga.
Vale.
Porque justo cuando íbamos a salir por la puerta, ellos entraban en el coche y apuntaba a mi hermano, que yo estaba detrás de la puerta, que cerré, yo si dispara a mi hermano, pues tengo el coche, lo llevo al hospital, por lo menos que esté yo vivo, ¿sabes?
Aquesta gàbia la fes el testimoni d'un tiroteig a Maçanet de la Selva el 2022 a l'agost. Tirotejos que es produeixen amb molta continuïtat a Catalunya a causa d'aquests narcoassalts. Pel que fa referència a aquest en concret, que s'està jutjant a hores d'ara a l'Audiència de Girona, els acusats han negat la seva participació en l'assalt, s'enfronten a una petició de pena de 18 anys de presó, i les víctimes sí que han reconegut a l'home sense cap dubte, però no han estat contundents identificant a la dona. I d'altra banda, la Policia Nacional ha detingut a l'aeroport del Prat un italià de 43 anys que presumptament havia comès a poques hores abans un doble assassinat a Bologna, Itàlia. Concretament, doncs, el seu havia apunyalat brutalment els seus dos companys de pis en aquesta localitat italiana. Un dels companys va ser trobat degollat, mentre que el segon tenia un profund tall a l'abdomen i les vísceres estaven repartides per la habitació. Anem tot seguit a publicitat i després parlem d'un sector a l'alça a Catalunya. El sector de la bellesa, el sector de la perfumeria. Les xifres impressionen.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Uno de cada cuatro niños, entre 9 y 11 años, dice sentirse solo en casa, aunque esté acompañado. En una semana, ese piso ganaría 1.639 euros.
El fenómeno conocido como gentrificación.
Un breve recorrido por esas joyas de Eurovisión que no ganaron al festival, pero que, sin embargo, sí triunfaron entre el público.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos.
Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Camina con Universidad Europea, la universidad que mira contigo al futuro, que cuenta con más de 30.000 convenios con empresas y un 93,5% de empleabilidad. Descubre más en universidadeuropea.es. Universidad Europea, ve más allá.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor
no. Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Llega la venta privada. Exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Con descuentos de hasta el 30% en más de 1.000 marcas. Moda, lencería, accesorios, zapatería, deportes, hogar. Solo hasta el 9 de junio, venta privada en El Corte Inglés. En tienda, web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero confianza y buen precio.
Eurorepar Car Service.
¿Y si cambio los neumáticos?
Aprovecha el 2x1 en neumáticos Eurorepar Reliance. Condiciones en eurorepar.es.
99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE, Filosofía e Historia.
Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El sector de la bellesa, la cosmètica i la cura personal Beauty té a Catalunya 780 empreses que facturen 12.000 milions d'euros. Donen feina a 34.600 persones, que és un 18% més que fa 6 anys. I pel que fa a les exportacions a Catalunya de perfumeria i cosmètica, van assolir el seu rècord l'any passat i representen el 60% del total de vendes a l'exterior d'aquest sector. Unes xifres que impressionen Mar Puerto.
Sí, Catalunya se situa com la sisena regió de la Unió Europea en nombre de projectes d'inversió estrangera del sector de la bellesa captats a l'últim quinquenni. Es tracta de projectes de multinacionals que han establert instal·lacions productives o de recerca a Catalunya i l'estudi apunta que el 13% de les empreses de bellesa presents a Catalunya són filials de companyies estrangeres. Però quins són els factors que més influeixen en les decisions de compra? Ho ha explicat la professora de Psicologia del Consumidor de la Universitat Abat Oliva Ceu, Chiti del Pozo.
La influència és tan interna, no? Coses internes que tenim, necessitats, carències que cobrim amb productes. Altres vegades són coses externes del propi producte, producte que ens criden l'atenció o eines de màrqueting que ens fan pensar que allò ho necessitem. I després també influeixen tot el que són factors culturals, l'entorn social, no? Els grups de referència, la pròpia societat. Influències i xarxes moltíssim. En el cas de la cosmètica, les compres i les influències són brutals.
A més, amb el pas dels anys, les modes i la imatge que es tenia de la bellesa també ha anat evolucionant. De fet, els egipcis ja utilitzaven en els seus temps la cosmètica i les emocions, assegura l'experta, juguen un paper fonamental.
El que es busca és aconseguir que provin el producte perquè la gent emocionalment estigui millor. Si tu compres un maquillatge que et dissimula uns defectes que tens, que el teu aspecte millora, la gent et reforça perquè et diuen «Oi, que guapo, que guapa estàs», no? I això et genera una autoestima superior. Per això, durant totes les èpoques, des de Cleopatra fins ara, tot el que ha estat cosmètica ja ho utilitzaven.
D'aquesta manera es preveu que el mercat global de la bellesa i la cura personal creixi al voltant d'un 6% anual fins a arribar als 580.000 milions d'euros de vendes al detall l'any 2027.
I ampliem el que és la informació respecte al sector de la perfumeria a Catalunya i saludem al migdia de Cope Catalunya Andorra el subdirector de Barcelona Perfumery Congress, Adrià Martínez. D'aquí dues setmanes a l'Hospitalet hi ha l'organització d'una fira de perfumeria molt nova, per cert, però que ja està demostrant l'èxit amb un increment tant d'expositors com també de visitants i que és, en aquest cas, la constatació de la fortalesa del sector a Catalunya. Adrià Martínez, benvingut aquí a migdia Cope. Bon migdia.
Bon dia, moltes gràcies.
Fa pràcticament dos anys, no?, que vau veure que hi havia aquesta vacant, una fira de la perfumeria. Per què vau observar que hi havia aquesta vacant i per què vau tirar endavant?
Correcte, sí, fa dos anys, el 2023, vam inaugurar la primera edició amb fira, perquè abans sí que fèiem un congrés sobretot a la ciència olfactiva i la perfumeria, però ens vam llançar precisament per la fortalesa que té el sector, no només a Catalunya, sinó també a Espanya. De fet, per posar una mica de context, no?, a Espanya som el segon exportador mundial en perfumeria. De fet, el sector beauty exporta 9.500 milions d'euros, que és més que alguns sectors rellevants com l'oli, el vi o el calçat, per exemple, que són sectors bastant rellevants. I, de fet, concretament, la part de perfumeria i fragància representa el 51% d'aquestes exportacions amb uns 4.400 milions d'euros. I, concretament, a Catalunya, tot el sector beauty factura uns 12.000 milions d'euros i d'aquests 12.000, 5.000, una mica més de 5.000, són només de la categoria de fragàncies i perfumeria. Vale? Sí. Llavors, a més, ocupa quasi 35.000 persones a la indústria i d'aquestes 35.000, un 35% és concretament en el sector de fragàncies i perfumeria. Llavors vam veure, com nosaltres com a Beauty Cluster treballem tota la cadena de valor, vam veure que en aquesta vertical de perfumeria no existia aquest tipus d'esdeveniment i ens vam llançar a organitzar-lo, perquè com no, amb totes aquestes dades que t'he donat, no, com no hem de tenir un esdeveniment de referència a nivell internacional al nostre país.
M'has parlat, evidentment, de Puig, que és la locomotora. És gràcies, en aquest cas, a la fortalesa de Puig que tenim aquestes xifres, o quina és la causa de tanta producció que hi ha de fragàncies a Catalunya?
Sí, òbviament, ells, com tu dius, no podríem dir que són una locomotora, però darrere hi ha moltes altres empreses, sobretot aquesta part que t'he dit, no?, de matèria primera i d'olis essencials, que nutreixen aquestes empreses que després fan aquest producte final.
I el consum de Catalunya de colònies i fragàncies està per damunt de la mitjana? Ara estic pensant, ara arriba l'estiu, hi ha molta més suor, evidentment, doncs, olorar bé seria una condició humana essencial de cara, doncs, a les regles de convivència. Estem bé en quant al consum?
Sí, en quant al consum sí que podem dir que segueix creixent any rere any. De fet, a nivell de l'estat espanyol, el consum es va incrementar en un 11,3% l'any passat, el 2024. De fet, el 2024 va haver-hi uns 2.300 llançaments de nous perfums al mercat.
Sí. I ja que parlo amb un especialista, recomanes sempre portar la mateixa colònia, que a vegades és molt, molt costum entre les persones, n'agafes una independentment de l'època de l'any, sempre és la mateixa, ja t'acostumes amb aquella olor. Recomanes aquesta fidelitat o bé anar canviant segons l'època de l'any?
Aquí ja depèn una mica de cada persona, no? Hi ha persones que, de fet, el perfum el construeixen com una pròpia identitat d'ells mateixos. Jo tinc també això, amics coneguts que quan venen ja sé el perfum que portaran, no? I és com una identitat, com tu dius. I hi ha altres persones que, segons la situació o l'esdeveniment al que vagin a assistir o la situació en la que es trobin, a l'estiu utilitzar un altre, a l'hivern utilitzar un altre, van canviant segons la situació. Jo crec que hi ha aquests dos perfils, no? Els que són molt, molt fidels a una marca i després quan aquesta marca descataloga aquest producte es troben en un problema, no? I altres que els agrada anar variant i anar provant noves olors.
I la teva recomanació quina seria?
Això ja et dic, que depèn de la persona, no? Jo soc de les segones, que vaig decidint segons la situació, però altres ja et dic que no canvien, passi el que passi.
Ara, és difícil comprar una colònia quan la vols canviar, perquè vas a comprar i en proves set i al final o tens una gran cultura de nas per aspirar l'olor o canvia la fita, costa més, eh? Aquesta és més forta, més seca, més fruita, no és fàcil.
De fet, dins del congrés que celebrem el juny, hi haurà diverses, jo tenim un programa de congrés interessant, i en moltes d'aquestes ja s'està insertant, per exemple, tota la tecnologia d'intel·ligència artificial per recomanar segons les teves preferències, segons els teus gustos, perquè no siguis, sense ser un expert, que la pròpia intel·ligència artificial et pugui recomanar cap a on van els teus gustos, segons, per exemple, o escollint 3 o 4 perfums que a tu t'agradin, doncs et pots recomanar altres que existeixen al mercat, o directament, doncs, si a tu t'agrada més els olors més cítrics o els olors més gourmand, o depèn del tipus d'olor que t'agradi, doncs et pot recomanar també altres productes finals o perfums.
Atenció, la intel·ligència artificial ja arriba fins i tot a l'elecció de la nostra colònia, que és una decisió molt personal i que influeix també amb el nostre comportament al cap i a la fi, no? De com podem olorar de cara als altres. És una targeta d'identitat pròpia. Adrià Martínez, que sigui un molt bon èxit. Bueno, és la tercera edició, però ja l'increment d'expositors se demostra el 18-19 de juny a la Fira de l'Hospitalet, en aquest cas la Barcelona Perfumery Congress, amb el seu subdirector Adrià Martínez aquí a migdia a COPE. Adrià, gràcies, bon migdia i bona olor.
Moltes gràcies, bon migdia.
I una oportunitat per veure de prop vehicles i altres tipus de material que tenen les forces armades, a més de veure de prop el treball que fan els soldats. Estem parlant de la caserna del Bruc, que serà oberta per tots aquells ciutadans que vulguin assistir a la jornada de portes obertes, que començarà demà divendres i que durarà al llarg de tot el cap de setmana, Yolanda Canales.
A la 1:00 PM es procedirà a l'acte d'hissada de la bandera, que marcarà pròpiament l'obertura d'aquestes jornades. El cap de setmana, com bé deies, també estarà oberta al recinte de 10:00 PM a 8:00 PM. Es podran veure diferents vehicles de les Forces Armades, de la Unitat Militar d'Emergències i de la Guàrdia Civil. És el cas, per exemple, del Leopard 2E, de més de 60 tones de pes, el vehicle de combat d'infanteria Pizarro o material d'artilleria com l'obús Santa Bàrbara. Però també hi haurà activitats dinàmiques i demostracions, com ens explica el coronel Alejandro Rubiella, cap de l'Oficina de Comunicació de la Inspecció General de l'Exèrcit.
La Guàrdia Civil está participando en las jornadas y ellos también, pues en estas actividades, como decía, pues por ejemplo harán prácticas de desactivación de explosivos con perros, con drones, también hay demostraciones de perros, también del ejército de tierra, también hay exhibiciones de combate cuerpo a cuerpo.
També hi haurà una àrea infantil amb pista d'obstacles i escalada, però a més hi haurà diferents exposicions fotogràfiques i petits concerts de música militar. L'entrada és lliure i no cal inscripció.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
I res, a les 3:05 arriba Esports Ocope telegràficament. De què parlarem avui, José Luis Gil? Bon migdia.
Bon migdia, Sergi, companys. Doncs mira, parlarem un dia més de la porteria del Barça, la situació de Joan García versus Ter Stegen, un Ter Stegen protagonista ahir en la derrota d'Alemanya 1-2 davant de la Nations League. Avui, a Espanya, França, en aquesta semifinal, o el que és el mateix, Lamine Yamal contra Ousmane Dembélé, si vols, en clau pilotador. L'Espanyol presenta la seva campanya d'abonaments i molt de bàsquet. La penya diu adeu a la Lliga. I a la temporada plega Pau Ribas, possiblement també Ricky Rubio. El Barça tindrà oportunitat demà de plantar-se en semifinals davant d'Unicaja.
Doncs un menú interessantíssim. Fins ara, Gil, t'escoltem.
Fins ara.
Arriba a Línia COPE, a les 3:00 PM, l'inici de la tarda, 3:05 PM, Esports COPE.